mig matí, l'entrevista del dia.
L'altre dia vam comentar que a Caldes d'Estrac començava el taller intergeneracional, avui ha arribat aquest dia, i entre les persones que van venir a comentar-nos-ho hi havia la Carolina Palomar, psicòloga i tècnica a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, i avui torna a ser aquí amb nosaltres per parlar-nos d'un altre taller, en aquest cas d'un taller de formació de cuidadors no professionals, per tant, li donem la benvinguda. Bon dia, Carol, i el primer de tot, apropa't al micro, sisplau.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, ens agradaria saber d'on surt aquesta necessitat de cuidar algú, perquè si evidentment es fa un taller de cuidadors no professionals, és perquè vol dir que hi ha algú de qui s'ha de tenir cura, per tant, qui és aquest algú?
Bueno, aquest algú pot ser un perfil força variat, no? Sempre podem tenir com la idea de la gent gran, no?
Però sí, no només... és el primer que ve al cap. Sí.
Clar, però realment no té per què ser aquest únic i exclusivament com el perfil, no? Hi ha moltes possibilitats en les quals, doncs, malauradament, a qualsevol edat es poden donar situacions com de dependència, de que algú t'hagi de cuidar, no? No només la gent gran. Llavors, l'objectiu d'aquest curs és poder cuidar aquelles persones que es dediquen a cuidar, bàsicament, perquè les persones que es dediquen a cuidar, doncs, acaben tenint un cert aïllament social, acaben tenint com, bueno, una sèrie d'hores, una sèrie de càrregues de cura que, evidentment, si no et dediques professionalment, doncs és força dur, no? Hi ha situacions molt complexes que de les quals, doncs, no estàs preparat, doncs, bàsicament perquè no són professionals, no? Però més enllà d'això no treu que no siguin situacions, doncs, bueno, un punt complexes a nivell psicològic, no? Més enllà de la pròpia cura.
Algunes economistes feministes precisament consideren que és la base de l'economia mundial. Diuen, perquè si és una feina, a part, no remunerada,
exacte,
a partir de la qual neix tota la resta. Si no hi hagués cures o si no hi hagués, per entendre'n ras i curt, algú fent el menjar, rentant els calçotets o tenint la casa neta, bàsicament tota la resta, l'activitat laboral, la que sí que és remunerada, exacte, la que significa diners... No podria seguir reproduint-se.
Exacte, i has dit una cosa, no? Com dius, economistes feministes, i ara entrant en aquest punt, no? És cert que encara es perpetua, i així ja s'està veient a les inscripcions, no? Que el perfil de les persones que s'estan apuntant a fer aquesta formació continua sent principalment dones, no? Hi ha homes, s'han inscrit també, perquè poden ser cuidadors perfectament, no? Però sí, sí que és cert que... A veure.
Al final és com cuinar, o sigui, per cuinar necessites haver-ho fet moltes vegades i a partir d'aquí aprendre, això ho pot fer qualsevol.
Correcte. Primer que hi hagi una necessitat, no? Perquè si no tens la necessitat i te la cobreix algú, doncs principalment no tindràs com una petita motivació per poder començar a fer aquesta tasca, no? Però quan ets conscient de que s'han d'atendre no només la casa, no? Sinó quan... específicament parlant de que has de fer una cura d'algú, i normalment aquest algú acaba sent algú proper a la família, no? Ja sigui, doncs, que dèiem, no? La gent gran, a l'avi o el pare o un germà, que hi hagi algun tipus de, no sé, per posar un exemple, unes dificultats a nivell de mobilitat, no? Doncs potser s'han d'atendre, no? Moltes més cures, no només la casa, no? Doncs has de curar. Curar què vol dir? No? Doncs alimentar, fer cures d'higiene, com també el component, i aquí com a psicòloga, que
afectiu.
Evidentment, no? Som una espècie socialment dependent, perquè sense les persones no sobreviuríem. Això està clar, això està clar, no? Un bebè sense la seva mare o la persona cuidadora principal...
Aïllats com a àtoms no sobreviurien.
No, són molt vulnerables com a mamífers només al néixer. Llavors, aquí s'ha d'atendre i s'ha d'entendre també que hem d'aprendre a cuidar i estar amb les persones atenent aquest component emocional, afectiu, psicològic, com a algo també tan prioritari com l'alimentació, com el son, com la higiene, com absolutament al mateix nivell. No? Però bueno, el que volia dir que s'està repetint el perfil...
El rol de gènere. Sí. I per què creus que es dona aquesta dislocació, d'una banda, entre reconèixer que tot això és importantíssim i és clau i que sense això no hi hauria vida, però a la vegada menysprear-ho, el fet de que no es pagui, per exemple, ja demostra que en una societat on tot allò que és útil s'ha de pagar i tot allò que no es paga bueno, per lògica vol dir que no és útil.
Correcte.
Com es pot donar això?
Aquí podríem tenir un debat molt intens, molt extens, i bueno, però que partint de la base de qui valora el que és útil i què no. Llavors aquí potser ja entraríem en el punt de reflexió de com està construïda la societat, aquest punt de masclisme que existeix, no? De una predominància, certs privilegis masculins que no femenins, no? Llavors es relega sempre i no es valora perquè, bueno, per defecte, a nivell sistemàtic.
Tornem al taller una mica. Sí. Com van les inscripcions? Algú que vulgui inscriure-s'hi o que hi estigui interessat? Uh-huh. Fins a quin dia es pot inscriure? Quants són els tallers? Vale. Fins quan duren? Quina durada tenen a nivell temporal, també?
Perfecte, t'explico. El curs seran 25 hores, no? Estaran distribuïdes tant en una part teòrica com una part pràctica. Dins d'aquesta part teòrica i pràctica està diferenciat com en dos blocs. Una part seria, doncs, tota aquesta part més vinculada a la cura més sanitària, no? Doncs que vindrà una persona professional, no sabem encara si és una infermera o infermer, però bueno, que vindrà a fer, doncs, tota aquesta formació i pràctiques amb el tema de cura més sanitària, i l'altra part de les 25 hores estava més vinculada a una part més psicològica. Psicològica també atenent a les possibles dificultats que es donen, no? Si estem parlant de que és un entorn familiar, doncs hi haurà conflictes, no? Hi haurà maneres diferents de com es percep que s'ha de cuidar, o hi haurà caràcters, hi haurà patologies a la persona cuidadora, hi haurà moltes situacions molt estressants, molt angoixants, amb molt de patiment, no? També aquí el tema del dol es pot incloure. Llavors, totes aquestes parts més de psicològiques es faran també tant a nivell teòric com pràctic.
O sigui que el curs, resumint-ho, té una part més dedicada al cos, perquè ens entenguem, uh-huh, cuidar-lo, uh-huh, o si hi ha problemes, com arreglar-los, i una altra més a l'ànima, uh-huh, per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
A l'ànima.
Sona molt maco.
Com cuidem l'ànima.
Exacte, sí. Vale, doncs aquesta seria una miqueta com la distribució. Es poden fer les inscripcions a l'oficina, a l'OAC, allà a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, i de fet l'espai de realització del mateix curs serà allà. Vam fer una petita enquesta a aquelles persones que nosaltres consideràvem que podria ser bo que es poguessin beneficiar d'aquesta formació, per saber, doncs, disponibilitat, quines preferències horàries, la distribució de les possibles d'aquestes 25 hores, no? Com els aniria millor, doncs, per saber bàsicament quines eren les opcions més votades per poder realitzar aquesta formació, doncs, el més ajustat a que la gent té disponibilitat, no? Perquè ho intentem posar el més fàcil possible. Llavors, finalment, va quedar amb la distribució de dos dies a la setmana, un dia al matí i un dia a la tarda. Començarà el dimarts 8 d'octubre, vale? I la distribució seran tots els dimarts al matí de 10:30 a 12:30 i tots els dijous a la tarda de 5:30 a 9:30. Això finalitzarà el 7 de novembre.
Vale? Sí, durarà en total un mes,
sí, bàsicament. Hem compactat, aquesta ha sigut l'opció més votada, llavors és el que hem realitzat, no? Hem gestionat aquesta formació amb la Fundació Pere Tarrés, perquè són els que estan gestionant, gràcies al percentatge del 0,7 de l'IRPF, és on es treu el finançament per fer aquest curs, no? I el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat gestiona amb aquesta fundació poder realitzar aquest curs, no?
Anem a desgranar una mica també la qüestió de la teoria i de la pràctica. Mm-hmm. M'agradaria saber quin repartiment hi ha entre aquests dos camps, uh-huh, i especialment per concretar una mica més també què s'hi ensenya. Quan parlem, uh-huh, de la qüestió teòrica, veig que es menciona al web primers auxilis, uh-huh, i quan parlem de la qüestió més anímica o psicològica es parla també del dol.
Per
comentem
exemple
una mica més uh-huh, sobre cada aspecte.
Clar, aquí vindran professionals i a cada professional tindrà la seva especialitat i formarà en relació a això, però tornem a una entrada a nivell psicològic, no? Una formació amb el tema del dol. Doncs quins tipus de dols ens podem trobar en aquestes situacions? Principalment seran dols anticipats, no? No és un dol d'una cosa que ja ha passat, perquè si no serien cuidadors, no? Llavors estem anticipant que estem, per exemple, doncs, perdent unes capacitats, que aquesta persona ja no és com era, o que la meva pròpia vida com a cuidadora ja no és com era, no? I arrel d'aquí es pot fer una petita formació amb els tipus de dol, els processos, els quals les fases, no, solen haver dins del dol, i després la part pràctica aquí seria bueno, les situacions que es puguin donar a nivell individual. Vull aprofitar per recordar que l'objectiu no només és cuidar aquelles persones que es dediquen a cuidar, sinó que arrel d'aquesta formació es pugui generar una xarxa, un vincle amb altres persones que estan en la mateixa o situacions similars, no? Per poder després, un cop passada aquesta formació, fer un grup d'ajuda mútua. Aquest seria com l'objectiu, el tenir un espai per poder compartir de forma més o menys habitual, en funció de, doncs, bueno, com evolucioni aquesta formació i la dinàmica, no?, que generi dins del grup, que això fins que no estem allà no ho podrem saber, però bueno, l'objectiu seria una miqueta aquest, no?, poder oferir també un espai per a aquestes persones cuidadores, no només la formació teòrica i pràctica i tal, no?, sinó més enllà, que tinguin un espai en el qual puguin parlar i es puguin treballar tots els aspectes que amb les quals, i les dificultats amb les quals es poden trobar, que solen ser... Bueno.
O sigui, un lloc perquè ens entenguem on els cuidadors puguin reunir-se i compartir i entre ells la seva experiència. Sí, el cuidador cuidado, una mica.
Uh-huh. Cuidar el cuidador.
Uh-huh. Cuidar el cuidador.
Exacte.
També, perquè... uh-huh, també m'agradaria saber com plantegeu això a les persones que han de ser cuidades. Uh-huh. És a dir, com està?
Cert.
Uh-huh. Estan ja localitzades? Heu parlat amb elles? Està pensat ja a qui us dirigireu concretament? Uh-huh. O primer es forma la gent i després, doncs, ja cadascú de forma espontània s'ho, uh-huh, s'ho munta una mica, mm-hmm, per la seva situació concreta, familiar.
Mm-hmm. No, pensa, a veure, jo treballo en un equip en el qual hi ha diferents perfils professionals i, evidentment, cada perfil, amb la seva especialitat, pot identificar persones en les quals, doncs, per la sèrie de documentació o tràmits que s'han de, o necessitats que s'han d'atendre, coneixen la història d'aquella persona, llavors coneixen que hi ha persones que estan cuidant aquesta persona. Ha sigut un treball de coordinació entre els diferents professionals que ha generat aquest petit llistat inicial per conèixer la disponibilitat. És a dir, ja veient unes necessitats al poble, es va començar a tirar endavant aquesta formació. I evidentment s'ha de dir que no només està tancat a persones de Caldes d'Estrac, no?, sinó al revés, s'està intentant fent la màxima difusió possible perquè puguin participar. No tenim, per sort, un màxim d'assistència.
Sí, es pot apuntar qui vulgui.
Evidentment, qui vulgui, sempre i quan estigui cuidant algú d'una forma no professional. No professional vol dir que no rebi una remuneració, no?, una contraprestació per la tasca que està realitzant.
Això vol dir que es podrien apuntar 500 persones i podrien venir.
Bueno, tenim molta capacitat a la sala cultural de l'Ajuntament, però no sé si 500 seria molt optimista. Tant de bo, no? Hi hagués tanta... Tornant una miqueta a la pregunta que em feies, no? Hi ha potser un punt de resistència, i això també és molt típic, no?, del perfil del cuidador, no?, relacionat amb l'aïllament, no?, la dependència que acaba generant el volcar el 100% del cuidar d'una persona que per tu és molt important, fa que et vagis aïllant, no?, i que et vagis aïllant, això també és un factor de risc, no?, a nivell psicològic, més enllà a nivell, per exemple, potser s'ha hagut de renunciar a la feina per poder atendre aquesta persona, doncs també estem afegint un factor de risc a nivell econòmic, no?
Clar.
Clar, és que, doncs, què passa? Aquestes persones, sortir d'aquest espai els hi costa moltíssim. I a vegades hi han hagut persones a les quals se'ls hi proposa amb tota bona intenció, no?, amb l'objectiu de poder curar, bueno, curar, atendre, no?, i alhora fer un punt de prevenció més a llarg termini amb aquesta persona en concret, no?, no només amb la persona a la que atén, no?, l'objectiu sempre serà que el cuidador estigui ben atès perquè després, evidentment, cuidi millor, però que aquesta persona cuidadora també s'ha de cuidar. I moltes vegades, com prioritzen l'atenció de l'altra persona, s'obliden d'elles mateixes. Llavors és aquí quan a vegades costa que ho tinguin clar, no?, el dir jo per què he de fer això, no?, i a sobre, i d'on trec jo el temps per poder fer això, no?, és com estic desatenent, i potser es poden arribar a sentir com culpables, no?, estic desatenent aquesta persona a la qual jo estic 100% involucrada. Doncs hem de ser conscients de que és superimportant cuidar-se.
Em ve el cap, ara que comentes això i parlem dels límits temporals també d'aquests cursos, mm-hmm, em ve al cap un... era un missioner que es deia Chema Caballero, que va anar a països que havien tingut nens soldat, d'acord? I la seva missió era rehabilitar aquests nens soldat a la societat de nou. I se'n va anar a Sierra Leona. I el que ell comentava era que l'ONU, el programa de l'ONU, era un programa de 6 setmanes. I ell deia, per aconseguir que un nen comenci a parlar, només a parlar, són necessaris 6 mesos. Per tant, el que comentava era que hi havia una gran distància entre com es programava aquest programa de desmobilització de nens soldat i la realitat, no? Que anava per una altra banda. Quan em comentes això, em pregunto, un mes per formar un cuidador no professional és massa poc?
És la formació que tenim, l'hem d'aprofitar, evidentment, però com he dit abans, i aprofito i ho torno com a remarcar...
Bé, clar, estem parlant d'un camp molt, molt, molt ampli, amb, amb molts vectors, amb moltes variants, amb moltes necessitats específiques. Aleshores, en un mes i amb gent tan diversa...
Però tornem, no? És com l'objectiu aquí seria després, arrel d'aquesta primera formació, generar el grup d'ajuda mútua. Doncs aquí sí que es donaria continuïtat.
I seguiria treballant de forma autònoma.
Exacte. Aquí la prevenció, o sigui, qualsevol hàbit perquè sigui realment saludable ha de ser constant. No? Doncs, aquesta formació és el punt d'inici per poder generar després...
Exacte.
No? Una continuïtat que sigui saludable per a aquestes persones i que tinguin un espai referent en el qual puguin tenir la confiança i un entorn de seguretat per poder parlar i expressar absolutament tot.
Carolina Palomar, regidora no, tècnica.
Gràcies.
T'he pujat de,
no cal,
pujat
no
de categoria.
En tinc suficient.
Tècnica de la regidoria de serveis socials i psicòloga. Moltes gràcies pel teu temps i esperem que tinguem més notícies sobre aquest curs de cuidadors no professionals.
Merci, bon dia.
La lleves la contraria con sus pies sobre la tierra sí que apenas se dé cuenta pero no quiebres sus alas hoy teñidas de